Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Fa una estona es comentàvem que avui parlem d'un curtmetratge que opta un premi europeu i també d'una guia, d'un llibre. Comencem per aquest curtmetratge perquè hem pogut parlar amb el seu director, José Luis Montesinos. Amb ell ha conversat a Eva Garrido, Eva.
I li hem preguntat sobre el seu treball multipremiat El Corredor, i això és el que ens ha explicat. Com neix la idea, la iniciativa de fer El Corredor?
Pues a ver, El Corredor és un curtmetratge que neix una mica de per part del productor de la pel·lícula, que és José María Torres. Ell és una persona que creu molt en l'ajuda dels empresaris a la cultura i va decidir apostar per una obra que parlés de segones oportunitats. Llavors jo venia de treballar en una pel·lícula que va caure, desgraciadament, i ell era un dels productors. Quan va caure aquesta pel·lícula ens vam quedar amb moltes ganes de treballar en algú conjuntament, i ell va proposar fer una història sobre segones oportunitats, perquè era un tema que li agradava molt. Jo venia molt tocat després d'això, de la pel·lícula caiguda, i llavors li vaig comentar: escolta'm, fem això, però no vull que... O sigui, deixa'm fer el guió que a mi m'agradi, no? Realment. I em va respectar en tot moment un projecte que vam escriure jo conjuntament amb un altre guionista, que és el Jacques Blesa, que és El Corredor, i bé, a partir d'aquí pues, vam començar a desglossar pues, tot el guió literari, que ens va obrir moltes portes, que ens va després portar la col·laboració de la Fundació Pimec, també. Ens vam inspirar, de fet, en casos reals de gent que ho havia perdut tot a la crisi, empresaris, autònoms, i vam intentar fer una història pues, propera, humana, i que intentés pues, arribar a l'espectador i que, de fet, es sentís identificant. No?
Quin és l'objectiu o la idea que ha de sentir l'espectador quan veu els 12 minuts d'aquesta història?
Home, a veure, jo crec que nosaltres tractem un somni molt recurrent avui dia, que és el que passaria si et trobessis amb un jefe que t'ha acomiadat fa uns anys, no? Què li diries? Com estaria un i com estaria l'altre, no? Com estaria l'acomiadat i com estaria l'ex-cap, no? Llavors, a partir d'aquesta idea, nosaltres vam treballar pues el guió literari i els personatges. Jo penso que la gent es sentirà molt identificada, perquè bueno, en aquest món ni el dolent és tan dolent molts cops, ni el bo és tan bo, no? I llavors juguem una mica amb aquesta base i amb aquest joc de tira i arronsa entre un i un altre, no? Sobretot insistim molt en la humanitat dels personatges, no? La crisi és una atmosfera i és un caldo de cultiu, no? Que sempre en diem per personatges que sobreviuen i que tiren endavant com poden molts cops i que reinventen. Però a la història, per nosaltres, el més important eren els personatges i els actors que ho interpretaven, en aquest cas el Lluís Altés i el Miguel Ángel Jenner, que crec que van fer una feina espectacular.
És una història que parla de la crisi, però el guió té aquest punt d'ironia de la segona oportunitat. Com li doneu la volta a la negativitat de la crisi per arribar fins aquí?
A veure, a mi m'agrada definir-la com una història de segones oportunitats i una història de venjança, també, una mica, no? A veure... Jo crec, a mi m'agraden sempre les històries que sorprenen, que provoquen a l'espectador, no? Llavors, evidentment, l'atmosfera de crisi dona per fer uns drames realment apocalíptics, no? Com aquell que diu, perquè hi ha casos, nosaltres, de fet, amb entrevistes amb gent que s'havia vist en situacions semblants a les que tractem el curtmetratge, eren molt pitjors i eren esfereïdores, no? Realment ens va copsar molt i ens va ajudar, ens va inspirar a tractar una mica millor els personatges. Nosaltres exposem una realitat, jo crec que per alguns molts cops somiada i per d'altres real, vull dir que potser sí que els hi ha passat, no? No intentem donar el tomb a res, el que sí que volem és donar cert aire d'esperança, sobretot aquella gent que costa molt i que reinventa. Estic parlant sobretot de gent que té més de 50 anys, que ho ha perdut tot i que avui dia els hi costa molt remuntar, no? I s'ha de treure molt valor i molta força per reinventar-te en una altra cosa. Hi ha gent que porta treballant tota la seva vida amb una via laboral i ara ha de prendre un camí completament diferent, no? I això pues, necessitava molta valentia.
Ens explicaves ara que El Corredor arriba després d'un projecte que no va arribar a bon port. Com afecta aquesta experiència personal a l'hora d'escriure el guió?
Pues una segona oportunitat. O sigui, jo crec que és molt curiós, ara em sinceraré, mira. Hi ha el curtmetratge, és molt bonic, perquè jo crec que molts dels implicats han viscut una segona oportunitat amb tot això. Per començar, el productor, no? El productor és una persona que s'ha reinventat diversos cops a la seva vida, no? Ha estat treballant de coses molt diferents i bueno, li ha sortit bé, no? aquesta reinvenció, i per ell el fet de sortir d'una experiència negativa a nivell de cinema i emprendre aquest altre camí amb aquest curtmetratge que hagi sortit tan bé, pues ha estat una segona oportunitat que li ha sortit molt bé, no? En el meu cas, pues imagina't, no? Veníem d'un projecte que va caure i això va ser pues com bueno, una segona oportunitat de donar-te compte de que necessitaves explicar històries, no? O sigui, senzillament això, i continuar explicant històries, no? Hi ha projectes que cauen, projectes que se'n van i l'important és tindre de nous per poder tirar-los endavant, no? I es pot fer. I pels dos actors també. Per el cas del Miguel Ángel Jenner, és un actor que és doblador. Sí, ell és el doblador d'actors tan coneguts americans com el Samuel L. Jackson, per exemple, o el Jean Reno. I és una persona que s'ha passat 40 anys damunt d'un escenari i fent doblatge. I la seva segona oportunitat a nivell interpretatiu davant la càmera pues, ha arribat fa relativament poc, no? De fet, va arribar amb un curtmetratge que vaig treballar amb ell anteriorment, que es deia La història de sempre, i amb aquest, evidentment, hem repetit perquè som molt bons amics i ens compenetrem molt bé. I en el cas de Lluís Altés, és molt curiós també perquè era una persona que ell treballava en una empresa i després de molt d'estrès i de que bueno, va tindre un tema personal a nivell de salut, va decidir deixar-ho tot i va dir jo vull ser actor, i això fa relativament poc, estic parlant de 2 anys, 3 anys, i mira, ara pues, el tio nominat als Premis del Cinema Europeu, no? Amb la qual cosa pues, s'ha de creure en segones oportunitats i nosaltres som l'exemple viu, no? D'això.
Parlaves ara de La història de sempre, que va rebre 137 guardons, i ara arriba El Corredor, que ha començat ja amb una gran embranzida. Amb aquest ressò internacional, com ajudarà a la pel·lícula? Quines són les expectatives?
A veure, nosaltres estem molt contents. Ja teníem l'experiència d'haver tingut un curtmetratge que hagués funcionat molt bé, que era La història de sempre. En el meu cas, pues, ho vam viure molt intensament, juntament amb el Miguel Ángel Jenner, que era l'actor protagonista de l'anterior curt. Els premis estan molt bé, però bueno, els has de relativitzar una mica. O sigui, l'important és arribar a l'audiència i poder projectar quants més cops millor la teva obra i que arribi a tothom. Jo crec que amb La història sempre vam guanyar molts guardons que evidentment ens van fer molt, molt feliços, però amb el cas del Corredor estem assolint fites que amb altres treballs no havíem fet, no? Sobretot a nivell internacional, no? És un curtmetratge que ha estat des dels Estats Units fins a Corea i ha caigut bé en qualsevol audiència de tot el món. Això és molt bonic. Això per un cineasta és el millor, jo crec que de les millors coses que li poden passar, no? I jo em quedo amb aquest autèntic premi. Evidentment està considerat ara mateix com un dels millors curts europeus nominats als EFA i també candidat als Goya, i haver guanyat el Gaudí pues, són experiències també úniques, inolvidables, i que no saps quan es tornarà a repetir, no? Amb la qual cosa el que hem de fer és gaudir-ho i gaudir el moment i bueno, i després ja veurem, no? O sigui, jo hi ha hagut un moment on he deixat una mica de creure que el curtmetratge és un trampolí per fer una pel·lícula, per exemple, no? Per mi el curtmetratge és un gènere en si mateix que s'ha de respectar i s'ha d'estimar tal i com és, i hi ha històries que donen per un llarg i històries que donen per un curt. Cadascuna dels dos mecanismes té les seves estructures diferents i bueno, ja veurem què és el següent, no?
Com veus o estàs veient les reaccions del públic un cop ha vist el curt?
És molt emocionant. O sigui, quan projectes per primer cop una obra, jo crec una pel·lícula, un curtmetratge, que t'enfrontes amb un públic que no coneixes i és la verdadera prova de foc, no? Estàs molt nerviós, és molt intens i és molt bonic. Sobretot si surt bé, no? En el nostre cas, a la Seminci, pues, va ser molt maco. Vam projectar el curtmetratge a Secció Oficial i només sortir és molt xulo, perquè quan surts el públic en festivals, en molts festivals, és molt proper, no? I quan tu has presentat l'obra i et reconeix i et ve i et diu, hosti, pues mira, m'ha agradat molt, o m'he sentit identificat amb els personatges, tal, pues és molt maco. En el nostre cas vam sortir i jo me recordo que hi havia algú de l'equip que deia, bueno, anem ja, no? Que ja ha acabat la projecció. Jo el vaig agafar i vaig dir, mira els dos actors. I estaven rodejats de gent, no? Que els estava parlant una mica de com els hi havia entrat al curt, què els hi havia identificat dels personatges, que s'havien sentit identificat amb ells, no? I era molt bonic. Llavors jo vaig dir, mira, és que aquest moment és molt maco, no? Ens hem de quedar aquí, parlar amb tothom i gaudir una mica del que hem fet, perquè jo crec que el principal objectiu és arribar a tothom que l'està veient, no? I com aquesta experiència, aquesta va ser la primera, però n'hem tingut moltes i molt maques, amb la qual és el, ja dic, el premi més important.
I ara què us queda? Perquè la pròxima parada és Berlín.
La setmana que venem cap a Berlín, allà, a seure al costat dels famosos europeus, a veure què tal, com es porten, i bueno, viure l'experiència, que segurament, pues, segur que serà molt maca, i bueno, a partir d'aquí queden els Goya, on som candidats, que saben els nominats el 14 de gener, només tornar de Berlín, el qual ho sabem tot junt, que això, a mi m'agraden les notícies quan més juntes millor, perquè així ja te n'oblides després, i bueno, on hi creiem molt també, perquè pensem que, bueno, que tenim possibilitats, com un dels cursos espanyols que més s'ha mogut, no? I que penso que a més gent ha arribat, no? Esperem que els acadèmics també s'ho vegin, que és el més important per a nosaltres, no? Que es mirin la pel·lícula, i com diuen els americans, no? For your consideration. I després d'això, pues, suposo que quedaran alguns festivals més, tant a nivell nacional com internacional, on esperem també pues projectar l'obra. De fet, ahir vam tindre una molt bona notícia, que ens vam nominar als Premis Forqué, que són uns premis que otorguen els productors de tot el país, i seleccionen els 5 curtmetratges que per ells són els més importants de l'any, els que estan millor de l'any, i nosaltres estem entre ells, amb la qual és un gran honor, i al gener, pues, també anirem a la gala a veure què passa.
Què suposaria guanyar aquest premi europeu?
Home, el premi europeu és com guanyar l'Oscar continental. Sí, de fet està considerat així, i és molt molt difícil, i hi ha molt nivell. Estem parlant dels curtmetratges guanyadors de la Berlinale, de Cannes, dels festivals més importants del món, jo diria, no? Que han guanyat en aquest tipus de festival, i és molt maca, ja només l'experiència d'estar allà entre ells és molt bo, no? Guanyar, pues, significaria fer història, jo crec, no? Perquè hi ha hagut molt... Bueno, crec que seria el primer català que aconseguís guanyar un European Film Award, això seria increïble, i bueno, a nivell de curtmetratges, pues, un dels pocs. Amb la qual cosa, no sé, estem molt contents, a veure què passa. I els Goya, pues, bueno, molt bé també, o sigui, seria una experiència molt maca. O sigui, els Goya jo crec que té molta, molta projecció, sobretot a Espanya, no? I és molt maco perquè et dona projecció de cara a que altres projectes puguin sortir, no? Jo crec que aquests premis, com deien abans, serveixen molt de cara a la difusió i de cara a que altres projectes surtin endavant, no? I els Goya crec que seria una finestra, pues, també molt, molt xula per aconseguir després fer més coses. També esperem estar, com no.
I per acabar, on veurem el teu nom després del Corredor?
Pues el veureu com a guionista en alguns projectes, espero. I el veureu també en un parell de projectes de pel·lícula que estem desenvolupant, un d'ells amb la productora del Corredor, de fet, i després a mi m'agradaria fer un altre curtmetratge que tenim pensat i que penso que està molt bé, almenys com a primera llavor, crec que pinta molt bé. Però bueno, diguem, a mi m'agraden molt les històries de supervivents que tenen una mica aquests dons comuns que els fan tirar endavant en circumstàncies complicades, no? Continua amb la mateixa línia, a nivell de personatge almenys. Deixem aquí.
José Luis Montesinos, moltes gràcies per aquests minuts que ens has dedicat i molta sort en aquesta carrera amb El Corredor. Adeu, bon dia.
Josep Maria Casas torna a presentar una nova guia novel·lada amb Sant Cugat com a protagonista. Avui coneixerem alguns detalls més d'aquesta guia en què es barreja història i modernitat, passat i present. Un llibre que es va presentar dissabte passat a Cal Gerrer, molt d'èxit, i avui parlem amb el seu autor, Josep Maria Casas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvingut. Gràcies. Un llibre que es defineix com a guia, però no és una guia convencional.
No. Aviam, és un pèl diferent. El llibre tracta d'un grup de personatges que venen a Sant Cugat i realment fan les visites de conèixer tot el terme de Sant Cugat, i quan dic tot el terme vull dir des de dalt de Collserola fins a Televisió Espanyola, per dir alguna cosa. Durant 6 dies és el temps que en real es necessita per conèixer tot el terme i per fer totes les visites tal com les faig. Com es fa això? A través d'una guia que ho va explicant, que ho va comentant i que ells ho van absorbint. Ara bé, la importància de lo que no és la guia convencional està que en aquest cas hi han intervingut totes les persones que, més directa o més indirectament, poden explicar-nos els temes d'aquí de Sant Cugat. Per dir-ho d'alguna manera, els guies de Sant Cugat, la Ona em va ensenyar el celler, la Macarena la casa del tapís, en Jorge, que és gallec però parla molt bé el català, tot el tema del claustre, amb tots els capitells, els seus simbolismes, però després tota la gent, és a dir, l'Àngel Soler, director del Centre de Béns Mobles, una atleta d'halterofília, el CAR, el centre, o sigui, l'Arxiu Nacional de Catalunya. Tot això que, per les persones que ho porten, però amb coses com, vull dir, el pare Josep Vivens, per exemple, que és la persona, el jesuïta que fa més anys que està aquí a Sant Cugat, em va explicar el per què havien vingut al Centro Borja, és exactament, quins són el pare Batllori, qui és el pare O'Callaghan. Tot això és explicat per les mateixes persones que hi viuen, que ho senten, i aquest és el reflex del llibre. El llibre es llegeix com una novel·la, però és rigorosíssim perquè ho explica tota la gent d'aquí, i a la vegada es transforma en guia, perquè durant 6 dies, ja primer en cada dia hi ha el recorregut que es fa, i a partir d'aquí, qualsevol, després de llegir-ho, es pot anar a fer, perquè aquí surt tot Sant Cugat, per tot arreu.
Una fórmula que barreja doncs, el que seria la part de guia, tot aquest itinerari que se segueix, amb una part més novel·lada, perquè hi ha un grup de 6 visitants que són els que fan de fil conductor, ja venen d'anteriors novel·les o obres seves, com Una passejada per Barcelona i Descobrint la Barcelona maçònica.
Exacte. És per fer-ho més a més. És a dir, si només posem un llibre com guia explicant els anys, els segles, la construcció arquitectònica, es fa pesat això moltes vegades per la gent. Molta gent diu, això de la història es fa feixuda. El posar aquestes persones, que són la representació de totes les persones que han fet amb mi les diferents visites i que fan les seves preguntes i respostes, que a més algunes, per exemple, em van explicar que una senyora al mig del Museu del Tapís va preguntar que li agradava molt d'un, d'en Grau Garriga, i que quan valia, és a dir, va anar al museu i va preguntar quan valia un tapís del museu. Bueno, doncs aquestes anècdotes són les que fan que el llibre, el lector, s'ho pugui anar llegint d'una manera molt diferent de la llibre convencional. És divertit, fan preguntes, es diu, jo tinc uns personatges que fan una miqueta de broma, una mica, tot per sortir en una mica, perquè després quan expliquen els guies els seus personatges sí que és rigorosíssim, però l'altre ho faig per fer-ho distendit. És una miqueta que em sembla que va ser en Plató que ja va fer un llibre en el que hi havia els seus deixibles que ja comentaven les coses. Té que sortir de la guia convencional absolutament. Aquest ha sigut el desig de fer aquest llibre de Sant Cugat.
I així doncs el procés de documentació i les fonts que consulten s'ha fet d'aquesta manera que vostè ens comentava.
Exacte,
abans.
Anant amb una gravadora i explicant-m'ho tot directament, i llavors sobre aquí, després de fer jo el treball de passar-ho en el llibre, ho enviava amb les persones que m'ho havien fet, ells m'ho esmenaven. Aquí ha entrat en Lluís Campins dels museus de Sant Cugat, aquí, és que ha entrat tothom, llavors me'ls esmenen les coses, i aquesta és la publicació ja per ells, per si jo alguna cosa havia mal interpretat o havia fet. És una visió directa en aquests moments de tota la gent d'aquesta de Sant Cugat, que transmet el lloc on són, el lloc de la seva feina. Això és, per mi és el més important i el que dona la màxima credibilitat al llibre, evidentment.
Hi ha alguna dada, alguna informació que sigui inèdita, que no s'hagi publicat en
qualsevol altre moment o no, no ho sap?
Jo això no ho sé, així és per dir-ho, no puc dir-ho directament. Sí que he recollit moltes coses que aquí, per exemple, una de les coses que aquí la gent se sorprèn és quan parlo de la ciutat de los muchachos. Jo torno a dir, esclar, el llibre, quan parlem de Sant Cugat, no és el casc només de Sant Cugat o les noves urbanitzacions de Sant Cugat. El que estem parlant és que Sant Cugat està fins a dalt de l'Arrabassada. Llavors, a part de la història de la carretera de l'Arrabassada i tal, hi ha excursions a través de les fonts, des de la Font Groga a la Font de la Salamandra, hi ha moltíssimes, la Pedra de Collserola, que no sé si aquí se sap gaire el que és, però, per exemple, de la ciutat de los muchachos, vaig estar preguntant per aquí i ningú em sabia dir res. Això s'està a la carretera que va a Sant Medí, des de
l'Arrabassada,
sí. I allà al mig hi ha una casa que és Can Puig, que és on, bueno, hi ha un tractament de drogodependència per part de la Generalitat. Però al costat d'una ermita que hi ha, que està sempre tancada, que fa de magatzem en aquests moments, hi ha un petit camí, un senderol, que bueno, es nota que no hi passa pràcticament ningú per la quantitat d'herbes i de matuts que hi ha. Es puja cap a dalt i llavors allà trobes tot el que era el resto de la ciutat de los muchachos. Això m'ho van ensenyar un grup de Barcelona que es diuen Fes Fonts, Fes Fonting, fent les excursions amb ells, i no ho havia fet per aquí. Aquí no em van saber donar dades, m'ha costat bastant de trobar-ho, i és una cosa bastant, bastant fosca, sobretot el que és la font dels àngels, dels ulls pintats. Això és molt desconegut aquí, i això pertany aquí, evidentment.
Uh-huh. Una de les protagonistes d'aquestes sis persones que integren el grup que ens porten per Sant Cugat, la Núria, que és la que representa, que viu aquí a la ciutat, diu que els santcugatencs no coneixem Sant Cugat, segons ella.
Bastant de veritat.
Sí?
Aviam, per exemple, el Crist de Llaceres, hi ha unes pintures en Grau Garriga, a mi em van entusiasmar. Jo porto de l'any 96 visquent a Sant Cugat i tinc que dir que sóc una persona que m'agrada viatjar, m'agrada molt enterar-me de les coses amb cultura i tal, i jo ho desconeixia, no hi havia estat mai. Poder és perquè només s'obre 2 hores al mes, ho porta la penya Regalèsia, uns que han intervingut activament en mi amb tot això. Doncs bé, diuen que pràcticament és que no hi va ningú. És a dir, quants santcugatencs han vist les pintures del Crist de Llaceres? Això seria una pregunta curiosa que faig i que possiblement, doncs molt poc. Això que deia de la ciutat dels muchachos no ho coneix ningú. Jo ho havia estat parlant i ningú sap de què parlo, de lo que és aquesta font i tal. Coses curioses que m'han dit, per exemple, hi ha un quadre en Sant Medí, això m'ho va fer en Joan Manuel Moncau, que és l'arquitecte que en parlen de la penya Regalèsia, a Sant Medí em va ensenyar una fotografia amb un document al darrere, que és un quadre que hi ha al Museu Nacional de Catalunya, al Montjuïc, que és la degollació de Sant Cugat. Doncs bé, en aquest quadre, ell té el document i al darrere està signat pel cardenal Cassanyes, aquest quadre no era la degollació de Sant Medí, ai, de Sant Cugat, sinó que era la de Sant Medí, i li van canviar el nom posteriorment. Per exemple, és una curiositat que no sé per què, no té més importància, però bueno, tornem a dir que és una cosa curiosa. Quanta gent sap que el campanar de Sant Cugat té 70 centímetres de desplaçament? És a dir, està despenjat 70 centímetres. I el centre de l'església 45, no entro ara a preguntar això. Això Sant Domènec Miquel m'ho va explicar molt bé amb les seves visites magistrals que fa a través del Club Muntanyenc, però són coses curioses de conèixer, no? Vull dir, i ja no entro amb el Castrum Octavianum i Sant Cugat, perquè això seria ja molt llarg d'explicar.
Precisament en el primer itinerari que es fa, abans dèiem en la introducció que barreja història, modernitat, present i passat, i és que un dels punts que fa referència en aquest primer itinerari, en aquest primer recorregut, és precisament aquesta casa, Cugat.cat.
Sí. Sí, això va ser amb en Miquel, el director que teníeu, i que explico la història de la ràdio. És a dir, primer està amb en Ramon, fins que per un tema administratiu, que ell no s'han passat mai, que li va doldre moltíssim, li van obligar a tancar. A partir d'aquí serà quan en Ramon Grau, pues, esclar, es troba sense res i té que començar a fer una altra cosa, que sortirà el Tot Sant Cugat, o posteriorment agafarà ja el diari de Sant Cugat. Quan torna a sortir permeten que la ràdio es pugui ja fer amb tots els permisos administratius, ell, en Ramon, ja es troba de que ja té l'altre en marxa. Sí que agafa la primera part com director, però veient que no podia complir amb les necessitats que ell creu que necessitava aquesta casa, Cugat.cat, ell deixa aquest lloc ja amb uns altres en el seu càrrec i ell se'n va i es dedica ja plenament només al Tot Sant Cugat, a la famosa revista que hi ha, i al diari de Sant Cugat fins al dia d'avui.
Què creu que li sorprendrà al lector santcugatenc d'aquest llibre?
Adonar-se'n que hi ha moltes més coses del que a primera vista podem semblar d'aquesta ciutat. Que hi ha moltes coses molt més profundes. Jo vivia al Parc Central, i el carrer principal del Parc Central jo deia que era el carrer de la farmàcia. Se li diu el carrer de la farmàcia perquè hi ha una farmàcia i tothom va allà. Ningú sap qui és Manel Ferrer. Perquè tots els santcugatencs que han vingut, agafant com santcugatencs que vivim aquí, però que molts no som d'aquí, Manel Ferrer no en tenien ni idea de qui era. És a dir, això del Manel dels Càrrecs, doncs aquí ho explico, o com és el carrer Eugeni Canes, és les persones que han sabut guardar el tema més santcugatenc, no? Com el Pagal i Joan, com els que després de la Guerra Civil van tirar endavant, amb la penya regalèssia, moltíssimes de les tradicions santcugatenques, i ens trobem que aquí ni sabem qui són, ni com què han fet, ni res. En aquest cas, en el llibre també vaig explicant això de totes aquestes persones. Gabriel Ferreter, si dius que és una biblioteca, la gent ja et diu que podria ser algú que havia escrit llibres.
Que li sona.
Perquè li sona. Però si no dius això, no saben qui és. Estic parlant de la biblioteca Gabriel Ferreter. Per què surt aquí, es dirà la biblioteca Gabriel Ferreter, quina importància té a Sant Cugat? Bueno, dir-li que s'ha suïcidat aquí, a la seva vida amb Marta Pessarrodona, tot aquestes coses, aviam... malauradament moltíssima gent no ho sap. També m'he trobat a Barcelona que al presentar aquell llibre una persona em va preguntar i què hi ha d'important a Sant Cugat? Estic parlant a 12 quilòmetres i una persona de la part alta de Barcelona. Suposo que el monestir ja sabia, però no ho va dir-ho, però suposo que es pensava que Sant Cugat, a part que és un lloc on té fama de viure's molt bé, cert, que té els pisos que són ja també bastant cars, també cert, es pensava que a part del monestir no hi havia res més. És precisament aquest desconeixement, i és que el desconeixement comença que no saben que Vista Rica ja pertany a Sant Cugat, i que Sant Cugat és Mirassol, Les Planes, La Floresta i Vall d'Oreig. Això són coses importants. I una altra cosa molt important també, que potser molts santcugatencs, sobretot els nouvinguts, no se n'adonen, per què Sant Cugat té un fet tan diferencial amb les poblacions del nostre costat? Per què som tan diferents de Cerdanyola i de Rubí o Castellbisbal i tal? I és la manca d'indústria. Aquí tenim empreses, no indústries. I això es ve donat per l'últim alcalde franquista, Josep Bernils, que era l'oncle del periodista del parc, Ramon Bernils. Doncs bé, aquest alcalde, traient els temes dels alcaldes franquistes i que ja sabem, que si patatem, si patatam, però va fer una cosa molt positiva, entenc, pel desenvolupament posterior de la població, que va ser que, a banda de les indústries que hi havia, que sobretot eren les de fer rajoles i tal, no va voler posar-hi més indústries. Ell va crear el Parc Empresarial de Sant Joan. I en l'any 1970 aconsegueix que vingui la primera empresa, Catalana Occidente. A partir d'aquí, el canvi no és només de que les indústries contaminen les empreses, no. Les indústries porten transport pesat, gran i tal, pel mig de les poblacions. En aquest cas aquí no, perquè a més el Parc Empresarial el tenim separat de la població. Però a Sant Cugat no tenim grans camions per aquí al mig. Hi ha un altre fet molt més important. És que les indústries, el 80% dels que hi treballen, és peonatge. És gent no qualificada. I en una empresa és al revés. El 80% que treballen té que ser gent qualificada. És gent d'un altre estatus social, vulgueu o no, és classe mitja, mitja alta, però ja no és la del peonatge. I això se nota molt amb aquesta diferència que hi ha entre aquesta proporció i les veïnes. I ve d'aquí, això ve d'aquí, aquest era el fonament a partir de l'any 70, que és una reflexió que se'n va fer i que jo no l'havia pensat mai, torno a dir des del 96, me'n vaig adonar treballant en el llibre i vaig pensar, ah caramba, pues ara entenc la diferència de Sant Cugat amb les poblacions veïnes, una miqueta i ve d'aquí.
Molt bé, doncs avui hem estat parlant una mica, uns quants minuts, sobre aquest últim llibre que té com a protagonista la nostra ciutat, aquesta guia històrica cultural d'en Josep Maria Casas, a qui li agraï moltíssim que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquest llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.